Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Un total de 5.300.000 treballadors han secundat la vaga feminista a tot l'Estat, segons dades de la UGT i de Comissions Obreres. En qualsevol cas, són centenars de milers els treballadors i treballadores, també a Catalunya, que s'han sumat a aquest 8 de març a la primera vaga general. Una part d'ells ho han fet sota la fórmula de dues hores d'aturada, però també n'hi ha hagut que han optat per la vaga total de tota la jornada laboral o de 24 hores, en especial en la docència. Primec ha constatat una gran sensibilització per part de les empreses i els treballadors a través d'accions reivindicatives per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones. A la vaga s'hi han sumat les principals empreses de la indústria i, com dèiem, la petita i mitjana empresa ha reconegut aquest seguiment. En qualsevol cas, a l'escola pública, l'aturada ha tingut un seguiment del 20% aquest 8 de març. Mentrestant, us expliquem que ara a les 6 comença la manifestació convocada per aquesta tarda a Barcelona per les entitats feministes. Això passa després que milers de dones, majoritàriament, però també homes, s'hagin manifestat aquest migdia contra la desigualtat al centre de Barcelona. Durant les mobilitzacions en diverses ciutats catalanes i espanyoles, les dones denuncien la discriminació i la bretxa salarial, alhora que reclamen millores en les seves condicions laborals, que en sectors com ara la neteja sovint són molt precàries. Hi ha hagut concentracions també en altres ciutats catalanes. Canviem de qüestió. Junts per Catalunya i Esquerra han tancat un acord d'investidura que inclou un procés constituent i l'han traslladat a la CUP amb la voluntat que els anticapitalistes l'avalin de cara a la investidura. Així ho ha anunciat el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, aquest matí a TV3. I el president del Parlament, Roger Torrent, per la seva banda, ha escrit una carta al Tribunal Suprem en què demana que acordin els seus magistrats allò que sigui necessari perquè Jordi Sánchez, candidat a la presidència de la Generalitat, pugui ser present al Parlament dilluns a les 10 del matí per sotmetre's al debat d'investidura. I acabem amb dos apunts. D'una banda, us comentem que s'ha convocat per a les 8 d'aquest vespre a Lleida, a l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos, carrer Canonge Brugolat 22, una pregària per la dona treballadora. I al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, a les 8 del vespre, avui hi ha un gran concert amb diferents veus solistes i l'orquestra Terrassa 48, sota la direcció, tots, de Xavier Puig. Interpretaran la Traviata de Verdi. Recordeu, a les 8 del vespre, avui al Palau de la Música Catalana. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat, amb Núria Balada, Teresa Carreras i també amb la presència d'Olga Ortiz. Totes tres dones, una d'elles, Teresa Carreras, ens fa precisament, la periodista membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, el pensament del dia.
Bon dia. Aquestes paraules que escolteu aquest matí estan gravades, perquè jo, com a dona i com a periodista, avui també faig vaga. He decidit sumar-me al moviment que vol demostrar que si les dones parem, el món s'atura. Avui he decidit no treballar i no consumir. I a la tarda sortiré al carrer per afegir-me a aquest moviment mundial que ja ha decidit dir prou d'una vegada per totes. Molts dels oients i les oients que segueixen aquest informatiu del matí de Ràdio Estel, segurament que trobareu força homes trasbalsats davant el fet de que hauran de quadrar horaris perquè la seva companya vol seguir la vaga i ells no saben què fer amb les criatures o les persones grans de qui té cura diàriament la dona. Aquesta vaga servirà, doncs, perquè la societat s'adoni de la càrrega que en termes productius i reproductius assumim les dones diàriament. Unes tasques que moltes vegades no són reconegudes i que fa que es visquin en termes de discriminació, de desigualtat salarial i en pitjors condicions laborals. Aquesta vaga és un punt d'inflexió perquè avui està marcant l'agenda política d'aquest 8 de març, perquè no passa desapercebuda, perquè és una reivindicació transversal i no és partidista. la fan dones de molts sectors socials i de molts països. El feminisme, no ho oblidem pas, és una reivindicació democràtica. I aquelles dones, com la ministra d'Igualtat, Dolors Montserrat, que es fan un embolic de conceptes, no les hem d'escoltar. La ministra diu que el seu partit defensa amb la mateixa intensitat la igualtat que la llibertat. Ai, senyora ministra, quin galimaties que té al cap. No sap que si no eduquem en l'amor, en llibertat, no tindrem mai igualtat? Senyora ministra, se li confonen les paraules. Jo el que vull fer és un gran homenatge en aquest dia de vaga feminista a la lluita de les dones a l'Iran pel dret a decidir. Per primera vegada, en els 40 anys de República Islàmica, desenes de dones iranianes s'han tret el mocador al mig del carrer desafiant les autoritats religioses. Jo vaig ser a l'Iran el 1989 i la política era la de l'autoritarisme i la por, com ara. Allà sí que és jugar-se-la. Les dones de l'Iran volen decidir per elles mateixes si es treuen el vel o si se'l posen, si es vesteixen amb xador o si no. Com en tants altres llocs del món, igual que aquí a Catalunya, les dones també lluitem per la democràcia, perquè al segle XXI les dones d'arreu ja hem perdut la por.
Ràdio Estel.
L'opressor no seria tan fort si no tingués còmplices entre els mateixos oprimits. Simone de Beauvoir, novel·lista, filòsofa existencialista i professora francesa. Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Vols estar segura de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 PM, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ara mateix 9 minuts ja de les 6 de la tarda, amb una miqueta de retard. Comencem el mirador de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. És el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, Dia Internacional de les Dones, no podem fer altra cosa que parlar de la dona a la societat actual. Amb aquest motiu analitzarem, per exemple, l'esperit del manifest institucional, però també de molts missatges que ens arriben en un dia com avui. El manifest té com a lema "Veus que no veus" per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació. Però aquest 8 de març està marcat per un fet sense precedents, com és una vaga amb manifestacions convocades feminista. I és que la igualtat i la dignitat de la dona és una qüestió sense resoldre, malgrat els avenços que hi ha hagut en les últimes dècades arreu del món. Tenim encara discriminacions salarials i laborals, i moltes també socials i en els llocs de responsabilitat. Tot això deixant de banda una qüestió que també ens preocupa i de la qual igualment podem parlar, com és la violència masclista contra les dones, amb un preocupant augment a Catalunya i a l'Estat el 2017. Aquesta violència es manifesta com la pitjor expressió d'un masclisme que malauradament perviu. Però més enllà de tòpics i de problemes de discriminació, avui reivindiquem el paper de la dona i analitzem el que està sent aquesta jornada, com dèiem, amb elements nous i sense precedents. Avui us preguntem, amics oients, a radioestel.cat, us sumeu d'alguna manera a la vaga feminista? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, tota la jornada laboral. La segona, sí, faré una aturada de 2 hores o menys. Faré o esteu fent, lògicament, perquè la jornada ja s'està desenvolupant. O una tercera opció, no, per defensar la igualtat de la dona i altres vies. Podeu votar, teniu temps fins després del programa, fins i tot avui, per decantar-vos per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení i exregidora de l'Ajuntament de Mataró, entre altres coses. Molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. També és de Mataró, Teresa Carreras, que ens acompanya avui. Teresa Carreras és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda, la meva regidora, que no la coneixia amb aquestes ulleres així tan guapes.
Gràcies.
Ara ja sí, s'han reconegut.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Molt bé, gràcies per haver arribat aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel, tot i les dificultats de les vies públiques avui, oi? Per la vaga, lògicament, i els talls...
Ens hem trobat el tall aquí a Glòries,
amb una manifestació...
I res a dir.
També tenim, en aquest cas, a l'altra banda del fil telefònic, Núria Balada. Sempre ens acompanya en un dia com avui. Ella és la presidenta de l'Institut Català de les Dones. Núria Balada, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, gràcies a vostè. Quin missatge és el que està predominant, creu vostè, avui, des d'un organisme com el que representa l'Institut Català de les Dones?
Sí, bueno, nosaltres des del govern i concretament doncs, des de l'Institut Català de les Dones doncs, no hem pogut fer res més que afegir-nos en aquesta vaga reivindicativa, aquesta vaga que, com deies, històrica, que realment està tenint un seguiment important de tota la població, no només les dones. Jo crec que a partir d'aquí posa un punt d'inflexió també amb les polítiques de dones i amb les reivindicacions que es fan extenses, no? Més enllà de les persones i les dones més sensibilitzades amb la matèria. Jo crec que aquesta jornada serà històrica i realment doncs, reivindicativa dels drets de les dones que, evidentment, no podem estar a posar-nos al costat de totes aquestes reivindicacions.
Per tant, podem dir que és una convocatòria de vaga, que evidentment no la fa el govern, però sí que la fan molts sindicats, moltes entitats, moltes treballadores i molts treballadors, associacions feministes, però que d'alguna manera no és una vaga de confrontació, és una vaga una mica de sensibilització i de solidaritat.
Reivindicativa del que està passant, no? D'aquests drets que no tenim les dones actualment i que no hem tingut durant segles, i evidentment doncs, posa un punt d'inflexió a tota aquesta reivindicació, realment doncs, es fa extensiu a tota la població que avui doncs, també s'han sumat aquestes parades i aquestes aturades convocades des de la societat civil i també des dels sindicats.
Bé, primera valoració que fan Olga Ortiz, també i Teresa Carreras, com estan veient aquesta jornada. Tenim algunes dades que després comentarem dintre del que el temps ens permeti.
Jo crec que és una d'aquestes jornades que val la pena de destacar que s'ha sumat tots els col·lectius, és a dir, des dels autònoms, les dones autònomes, com som advocades, com som jutges, bueno, jutges ja no serien autònoms, però vull dir que ens hem sumat també al sector jurídic, que era un sector que a vegades ens hi costava més sumar-nos. I jo avui he comprovat que tot i que m'he sumat a la vaga i que he anat només 2 hores al despatx, ara estic aquí, que no hi ha hagut trucades com normalment hi ha. O sigui, que jo crec que com a cosa important per al que hem vist a la pràctica és que s'ha sumat molta gent, moltes dones, i al carrer es parlava d'això, de la vaga, i de que realment hi ha una sensibilització en aquest aspecte de dir que les dones potser avui hem sortit al carrer per reclamar una igualtat real. Més que una igualtat jurídica, que pot haver-hi moltes normes, una igualtat real.
Gràcies a Carreras.
Jo volia en primer lloc saludar la Núria Balad, a la Núria Balada. Hola, Núria, ens coneixem.
Bon dia.
Sí, celebrem bon dia. Que es coneguin, eh? A part de la solidaritat entre dones.
Sí, sí. Jo el que vull és que a mi em sembla que és molt important aquest dia perquè posa a l'agenda social, ha dit l'Olga, però també jo diria a l'agenda política, el fet, doncs, de la desigualtat de les dones que hi ha en molts àmbits, per mi en molts àmbits. Per mi aquest seria el punt principal. I aleshores, un cop puguem aprofundir una mica més, jo el que sí que diria és que estic molt contenta de que totes les emissores, tothom està dient la quantitat de gent que s'atura, etc, etc, però em sembla que s'ha d'anar, perquè avui és molt clar que tindrem més llibertat i tindrem més igualtat quan l'educació sigui en aquest sentit. L'educació per la llibertat ens portarà a la igualtat. No com va dir ahir la ministra d'Igualtat, que es va fer un lío amb les paraules.
La ministra Dolors Montserrat.
La ministra Dolors Montserrat, exacte, sí, de Sanitat, exacte. Vull dir que es va fer un lío amb les paraules, però si no eduquem en uns infants, nens i nenes, en llibertat, no els podrem ensenyar el que és la igualtat. No al revés, ells, els polítics, com que van a saco paco, m'entens, i a repetir paraules. Per tant, a mi això em sembla important.
Dóna la sensació que no ens acabem d'en sortir a l'hora de viure amb naturalitat aquesta igualtat. Potser, de vegades, la societat ha buscat mecanismes com la paritat, allò que va instaurar el govern de Zapatero. Poden vostè estar d'acord amb les quotes?
No, jo no en soc molt partidària.
No
en soc molt partidària.
Hauria de ser més natural, això.
El que passa és que ho entenc. I no diré que no hi estigui d'acord. No en soc partidària. Soc més partidària pels mèrits, perquè en el fons el que nosaltres volem aquí és la igualtat de les persones. Però, clar, com que les dones són les que estem més discriminades, doncs, evidentment, no tenim... no hi podem arribar fàcilment. I, aleshores, la paritat és un truco, les cremalleres, etc.
Jo t'he de dir que crec que és necessària aquesta llei, tot i que em molesta que hi hagi d'haver-hi una llei que reguli aquest aspecte.
Quan hauria de sortir ja de la societat.
Exacte,
no?
Però jo que m'he trobat a la política, el maritatge, sí, està molt bé, ho tenen en compte, però jo crec que ha forçat que hi hagi més dones a les llistes o al Parlament o com a regidores, perquè aquesta llei ha fet com sortir que hi han d'haver aquestes llistes igualitàries. És trist, però ha servit.
Avui ens acompanyen la periodista Teresa Carreras, l'advocada Olga Ortiz i també la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada. Un breu incís perquè ens comenti, Núria Balada, l'acte institucional d'ahir al vespre, al qual suposo que vostè va assistir.
Sí. De fet, doncs, aquest any doncs, els actes del govern no s'han celebrat el 8 de març, es van celebrar doncs, en els dies anteriors per no trepitjar aquesta convocatòria tan important.
Efectivament.
I hem posat el focus, sobretot, perquè crec que, evidentment, també, sobretot és important a l'educació, també educar valors igualitaris en nens i nenes, però els mitjans de comunicació. Hem posat el focus en els mitjans de comunicació, també doncs, perquè a nivell internacional on ho dona doncs, dedica que enguany els seus actes de Nacions Unides a revisar també la presència de les dones als mitjans de comunicació, que és molt, molt, molt visible també. De fet, moltes vegades parlem que és un reflex de la societat, però també és un mode de construir la societat. És de fet com ens expliquen el relat, no? Uh-huh. I el fet és que actualment doncs, encara existeix poca presència de dones als mitjans de comunicació. I també que quan les figures femenines que es visibilitzen tampoc moltes vegades són dones doncs, reals, no? Dones doncs, diverses, com existeix en una societat, en la societat actual. De fet, moltes vegades tornen a repetir-se els estereotips de gènere i els rols sexistes quan visibilitzem les dones. Per tant, enguany el tema principal, tant de la declaració institucional com de la campanya que hem realitzat és a la visibilització de les dones en tots els àmbits, però en concret els mitjans de comunicació on encara doncs, existeixen poques opinadores, sí, poques locutores, poques directives també als mitjans de comunicació.
Sí, i també un servidor s'apunta a l'autocrítica, encara falten més dones com a col·laboradores en aquest col·loqui, i intentem que n'hi hagi cada vegada més, però també sabem que encara no hem arribat al desitjable. Perdoni, Teresa Carreras, i ja acomiadarem d'aquí uns moments
la senyora dir, Núria Balada. I em sembla que la Núria Balada també hi estarà d'acord, que realment hi ha dones en els mitjans de comunicació, però n'hi ha molt poques en els llocs de decisió, que són realment les que decideixen els productes, com es fan, etc. I per tant, a mi això em sembla que és bastant terrible. I una altra cosa que per mi és molt important, que és que lluitar per la igualtat és lluitar per la democràcia en general. I això, ara estem tan contents tots de que hi ha hagut tanta gent i estem repetint que si som 5 milions, que si som no sé quants, amb d'això, i això s'oblida, entens? Uh-huh. I aleshores és impossible que hi hagi igualtat si no hi ha una societat democràtica. Aquí ens falta democràcia i, per tant, hem de lluitar per la democràcia i hem de lluitar per la igualtat, tot junt.
Exacte. Jo només afegiria una cosa, que és, no només és que hi hagi dones, perquè realment doncs, les polítiques de dones i la desintegració de dones no només és un tema de dones, sinó que ha d'entendre tota la societat, no és una guerra de sexes entre dones i homes.
No, i tant.
Que visibilitzant les dones i fent polítiques d'igualtat han guanyat tota la societat i construïm una societat més democràtica i justa, no?, que és el que volem tots.
Moltes gràcies, senyora Núria Balada, presidenta de l'Institut Català de les Dones. Felicitats per aquest Dia Internacional de la Dona, aquest 8 de març, tan especial aquest any, però alhora tan necessari perquè seguim avançant en la bona direcció. Bona tarda.
Bona tarda, Núria. Que vagi bé per Nova York la reunió aquesta que dius.
Això mateix. Bona tarda. Seguim amb l'advocada Olga Ortiz i la periodista Teresa Carreras. Tenim algunes dades ja, ara s'hi referia una mica parcialment Teresa Carreras. Sí. 5.300.000 treballadors i treballadores han secundat avui, o estan secundant la vaga a tot l'Estat, segons dades de la UGT i Comissions Obreres. El seguiment sembla important, entre aturada total i aturada parcial. Volen comentar alguna cosa d'això, per exemple, Olga Ortiz?
Home, jo crec que calia una mica sensibilitzar les empreses i sensibilitzar-nos a les treballadores que formen part d'aquestes empreses, perquè realment aquesta bretxa salarial, quan ja surt a la llum, quan ja hi ha les dades que ho reafirmen, i sobretot quan et dones compte que en la jubilació també hi ha diferències entre el que cobra un home i una dona.
Clar, si has cotitzat menys.
Fruit d'aquesta cotització que ja ve des de que comences en el món laboral, jo crec que el maco d'avui és que, a part de reivindicar aquesta lluita que moltes dones han fet durant molts de segles, és també reivindicar que ha d'haver-hi una igualtat real i una igualtat salarial, perquè, si no, ens estem transformant en una societat en què diferenciaria per gènere. I és el que sempre s'ha intentat evitar, la diferència per gènere.
Sí, jo amb això estic totalment d'acord.
Hi ha unanimitat de fons, consens de fons.
Exacte, però perquè hi hagi igualtat i perquè no hi hagi aquesta discriminació, doncs s'ha d'educar. I per això és el que jo avui he sentit molt poc en els anàlisis, no? S'ha d'educar en la llibertat les persones, m'entens? I a mi això em sembla fonamental, anar a l'educació i que això es transmeti en els diferents oficis. Nosaltres, les periodistes, avui hem fet un hashtag d'aquests que diu les periodistes també fem vaga, entens? Doncs molt bé, en les facultats, a l'hora d'escriure el llenguatge, és molt important. I avui, ara se m'ha ocult, li vull fer un homenatge petit a una periodista cubana, directora de l'editorial de la Mujer, que ha mort aquest cap de setmana, i que jo la coneixia molt, Isabel Moya Richards, que és una especialista en veure de quina manera el llenguatge pot ser molt sexista. El llenguatge és molt sexista. I, per tant, desproveint d'aquest sexisme en el llenguatge, avancem. Gràcies, Isabel. Descansa en pau.
Doncs gràcies per aquesta referència, efectivament.
Sí, perquè és molt important.
I tant. Hem de dir que Ràdio Estel, els treballadors i treballadores d'aquesta casa i també de Catalunya Cristiana, donem suport a les reivindicacions d'aquest 8 de març, més enllà de la llibertat individual de cadascú de fer vaga o no. En rebuig a la desigualtat i a la discriminació que pateixen les dones en el mercat laboral i també a la violència masclista. Han parlat vostès, en aquest cas concretament Olga Ortiz, de la bretxa salarial. És una realitat. Es diu, segons algunes dades, que la dona hauria de treballar 53 dies més cada any per tenir un sou, de mitjana, sí, sí, sempre parlem, i similar a l'home, o igual a l'home. Ara bé, aquesta qüestió de vegades també ve molt marcada, no tant potser per una desigualtat estructural, en el cas de Catalunya i Espanya, o d'Europa, sinó també pel tema de la maternitat, que aquesta és una qüestió de la qual potser no se n'ha parlat gaire aquests
dies. No, és que nosaltres sempre ho diem. És a dir, les feines, estem discriminades en les feines productives i reproductives. Jo sempre ho dic, ara no ho he dit en aquest cas, però sempre ho diem. Nosaltres estem discriminades per les feines reproductives. Per què? Perquè quan tens una criatura et quedes més a casa, l'home diu que agafarà, però no agafa. Entens? Vull dir que no ens acabem...
I fins i tot hi ha discriminació més o menys descarada o més o menys encoberta, sí, pel fet de ser, de la possibilitat de ser mare. És a dir, de vegades se discrimina una dona en edat fèrtil. No?
Una dona... Exacte. Sí, sí.
Nosaltres, o que està casada i pot tenir un fill, per exemple.
Digue, nosaltres, bueno, ja saps que participo a Plusvàlues Dones,
sí,
que és un programa d'aquesta casa. Que és un programa d'aquesta casa i que és un programa que a tota Catalunya no hi ha un programa com aquest que parlem dones i de dones. I sempre ho hem dit, això. El ser dona, el voler ser mare, estar en l'àmbit polític, estar en l'àmbit professional, hi ha com un xoc de trens que a vegades a les dones ens costa de parlar. Per exemple, jo m'he dedicat a la política, m'he dedicat a la meva professió i no he sigut mare. I em diuen, clar, la gent encara sorprèn i et pregunta, però com és que no has sigut mare? Bueno, perquè és una opció, és una opció.
I tant, no és obligatòria.
No, és no es veu així, per desgràcia, clar, no es veu així.
Llavors, a vegades sembla que els propis tabús els tenim nosaltres mateixes, amb nosaltres mateixes, doncs perquè a vegades sembla que ho tinguem que... Jo quan feia el curs de lideratge femení ens deien, no som superwomans. Aquesta paraula de la superwoman és que no. Hem de ser dones i hem d'arribar en els àmbits que arribem i hem de ser com som i hem de dir ben clar si volem ser mares, no volem ser mares, si volem treballar més hores, menys hores, però també la societat ens ha de donar l'oportunitat de poder escollir. El problema és quan la dona no pot escollir. Mm-hmm. És aquí on està la nostra reivindicació.
També és una opció de vida que és vocacional i que es dona per les circumstàncies. Mm-hmm. De vegades hi ha dones doncs, que es comprometen molt amb la seva professió. Hi ha hagut grans periodistes, dones,
exacte,
que no han tingut família.
O que simplement és una opció.
O és una opció personal, exacte. O que no han tingut oportunitat.
Jo la veritat és que penso que el tema de la llibertat i l'educació són coses tan importants perquè, per exemple, t'hi fixes que hi ha també, i això he de dir jo i he de tirar sorra a la meva, als meus desitjos, és que hi ha moltes dones que és horrorosament, que són horrorosament estrictes perquè vinen de societats patriarcals i reprodueixen exactament això, en els llocs de treball. Jo, ara, com que tinc un càrrec i em poso l'uniforme, doncs ara sóc la, no sé, la secretària o el que sigui. M'heu d'obeir de dalt a baix. I, en canvi, en l'educació en llibertat s'ha d'ajudar. El segle XXI serà el segle de la transversalitat. Mm-hmm. Entens?
És el que comentaves abans. La renúncia de moltes dones que han de fer la fan per logística familiar. Jo veig moltes dones del nostre entorn que a vegades ens organitzem o s'organitzen, que dius, jo no sé com arriben a tot. Però com arriben a tot, hi ha també una cosa a dir. Una vegada ho vaig comentar, perquè això es parlava molt en lideratge femení, és molt diferent, i en temes de família que jo porto matrimonial, és molt diferent tenir una corresponsabilitat amb la teva parella o tenir un becari a casa. És a dir, a vegades tens el becari, a vegades tens corresponsabilitat. D'aquí venen moltes diferències.
El becari, això és divertit. Molt bé, Olga.
Bé, també hi ha molts mites i moltes qüestions de la saviesa popular. Recordem que el problema de la desigualtat de la dona i de la necessitat que les dones siguin de debò iguals en dignitat als homes és global, i a Catalunya i a Espanya no estem tan malament en relació amb altres països, cal dir-ho, eh? Podríem esmentar noms de països.
Però hi ha 171 països que fan aquesta vaga avui.
Sí, i tant.
M'entens? Vull dir que tot això vol dir que els països del Tercer Món, on els hi calen majors nivells d'educació, i, per tant, de transversalitat d'aquesta educació bona, que jo dic, no d'aquesta educació patriarcal, que és la dolenta, per mi. Això és com el colesterol, el bo i el dolent. Doncs, realment, a mi em sembla que... Ja està. Estic aquí.
Molt bé, molt bé. Sí. Gràcies. Disculpi, que queden segons. No sé si vol dir alguna última cosa.
Jo secundo el que està dient ella, que a vegades molt. El que reivindica és la igualtat home-dona, res més.
Sí.
Ens agrada especialment el lema Veus que no veus per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació, un lema que potser ha quedat una miqueta com en segon pla amb la vaga feminista i altres coses, però molt
important. Però és
important,
molt bo.
Amb bona sintonia.
Jo trobo que està molt ben trobat.
Molt bé, doncs bé, ara que han arribat, espero que la tornada sigui lleu, Teresa Carreras i Olga Ortiz, que malgrat les aturades i les incidències. Gràcies per la seva presència.
Ha sigut molt bonic.